Visca l'amor que m'ha donat l'amiga, fresca i polida com un maig content. Visca l'amor, l'he cridada i venia, tota era blanca com un glob de llet. Visca l'amor, que ella també es delia. Visca l'amor, la volia i l'he pres. Blanca i bruna i fina com un pa de mel, més que una moreta collida del carrer. La seva geniva floria de sang, verge i desvestida, juliu dolençant. Camisa de seda com la lluna al ple, rosa vermella floria també. Si ahir era Ponzella, ara és Montresor, com la Satàlia, cada pit rodó. Hem sentit dos poemes del llibre La poema de les roses llavis de Joan Salvat Papasseit de l'any 1923.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 26 de maig de 2015. Passen ara mateix 2 minutets de les 9 del vespre. Som a Punt 7 Ràdio i, per tant, aquest és el programa Tirant de llibres, el programa de llibres i de cultura en català. Avui el programa número 297. Molt bona nit, Joan.
Molt bona nit. Ja que es passarem a la llista de tots els programes, tots els espais que hem introduït avui en aquest programa, i que esperem que us agradin. Saludem també la Gemma Grau, que fa sempre un control excel·lent, i a tota la gent que s'escolta. Espereu que aquesta hora que passarem amb vosaltres, doncs, us ho passeu bé i continueu seguint-nos i us apunteu a Facebook, que ja comença a pujar de mica en mica.
Ara que són ja 3.000 persones apuntades?
No, 300.000, però ja no hi caben.
Ja no hi caben.
Ja hi arribarem un dia, poder.
Molt bé, doncs avui començarem amb l'apartat d'internet i llibres. Avui en Joan ens vol parlar d'una pàgina web que es diu llegirllibres.cat.
Llegirllibres.cat, això mateix. Llegir llibres tot junt, va enganxat amb aquestes coses que es fan a internet, llegirllibres.cat. És un llibre que parla d'això.
I a l'apartat també d'internet i llibres parlarem de la Fira d'Idees i Llibres Radicals, que es farà a Barcelona, a la Fabra i Couts de Barcelona, el 29, 30 i 31 de maig. Hi ha una pàgina web que es diu literalbcn.cat, on hi ha tota la informació d'aquesta fira.
Radicals, què vol dir?
Radicals.
Que van a l'arrel.
No, radicals de política, sobretot.
Política radical, molt bé.
Bé, a l'apartat del món del còmic, avui parlarem d'una novel·la gràfica de Lluís Juste de Nin. De fet, ja és un vell conegut aquí al programa, perquè n'hem parlat de molts dels altres llibres que ha fet, bé, de còmics, d'aquestes novel·les gràfiques. L'última que vam comentar l'any passat es deia Rauxa, i va sortir el 2014, i ara, fa molt poc, ha sortit, ara el 2015, ha sortit un nou volum, que és Quan de tu s'allunya. Que, de fet, us sonarà perquè és el fragment d'una cançó, de l'emigrant.
Dolça Catalunya, sí.
L'apartat del debat, que darrerament estem fent debats o comentaris, podríem dir-ne, perquè només som dos a l'estudi i estem sempre d'acord, en Joan i jo.
És que debats, sí, és un contrast de... es posa cadascú els seus arguments i ja està.
Doncs hem trobat un parell d'articles, també al diari Ara, per cert, que tenen títols importants, sobre la no utilitat d'una llengua i el final d'un etnocidi. Tenim tres cròniques a la primera part del programa, concretament la crònica des de Catalunya amb la Sílvia Romero, crònica des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret, crònica des de les Illes Balears i Pitiuses amb la Sílvia Portell. Tenim un nou article del diari Ara que comentem a l'apartat l'editorial, 8 eines de repressió del català durant el franquisme. Repressió, no reparació, repressió.
Sí, repressió.
No sé si ho he dit prou clar.
Repressió, repressió durant el franquisme, i són coses que són, a part del que expliquen, moltes coses són viscudes per mi, perquè ja tinc una certa edat i moltes coses, i el franquisme l'he viscut i per tant són realment vivències. Veritat. Bàsicament.
Tenim dues cròniques més, des de la Catalunya Nord amb la Joana Serra i des del País Valencià amb l'Empar Morelló. Tenim moltes ganes de parlar amb l'Empar, a veure què ens explicarà arran d'aquests últims esdeveniments.
Aquest esclat d'alegria. També, home, poder la Sílvia Portell també, no?
A veure si ens en parla, la seva crònica. Bé, acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Joan. Som-hi.
Internet i llibres.
Internet i llibres, parlarem d'una pàgina web que es diu llegirllibres.cat. Això és un apartat, evidentment, de literatura en català. És una pàgina que moltes vegades sembla que a vegades, quan busquem, diguem-ne, coses interessants per presentar-vos, no se'ns havia acudit que una pàgina com aquesta, tan evident, no? Doncs no hi existia i no en havíem parlat mai. És una pàgina que és un blog literari en català, en principi, no? I diu, l'explicació de la introducció diu: en aquest blog podràs trobar anàlisis de llibres, tant de llibres clàssics com d'estrenes. A més, posem a la vostra disposició alguns articles o tractem sobre llibres els quals us podeu descarregar gratis per llegir-los al vostre ordinador, la PDA o amb el suport electrònic que disposeu. També tractem biografies i bibliografies d'autors clàssics i contemporanis. Això és una mica el que explica en el començament d'aquesta pàgina, i explicar una mica què hi ha allà. Bé, primer, diria que això és una cosa que va canviant a mesura que passa el temps. Un blog ja sabeu que canvia sovint. L'últim que he imprès, que tinc aquí davant, doncs parla primer dels llibres més venuts durant Sant Jordi de 2015. Ja sabeu que Sant Jordi fa pocs dies que vam ser en aquesta diada i que es van vendre molts llibres, i explica quins són aquests llibres que es van vendre més. I si ens centrem en ficció en llengua catalana, assenyala els següents. El número 1, Algú com tu, d'editorial Planeta, de Xavier Bosch. El 2, Un any i mig, d'editorial Columna, de Sílvia Soler. El 3, El món blau, Estima el teu caos, d'editorial Rosa dels Vents, d'Albert Espinosa. La 4, L'àguila negra, d'editorial Proa, de Joan Carreras. I el 5, un llibre curiós, que és un film 3.000 metres, de Caterina Albert i Paradís, altrament dita Víctor Català, que ja comença a ser hora. Aquí hi ha un corrent que diu, diem-li el nom que tenia aquest autor, perquè Víctor Català va ser un pseudònim que va fer servir perquè, doncs, perquè quedava molt malament per una dona fer una literatura tan crua i dura com la que feia ella amb els còmols, els contes Caires Vius.
Per cert, l'estic llegint jo. Un film 3.000 metres.
I aquest és un llibre gruixut, per això és un llibre...
400 pàgines, més de 400 pàgines.
Per tant, doncs, aquest és un llibre també dels que s'ha venut més, cosa que ens alegrem molt nosaltres per la Caterina Albert. Després, un altre apartat parla 10 llibreries d'arreu del món que també han celebrat el Sant Jordi. O sigui, que no fan el Sant Jordi només a Catalunya, sinó que es fan a molts llocs del món. I això, aquí fa una llista, ja es deia, a quin lloc s'ha fet també, el mateix dia, el 23 d'abril, doncs per celebrar el Sant Jordi. Un que ens pot sorprendre, a Madrid també es fa el Sant Jordi, a un lloc que en diuen La Casqueria, al mercat de San Fernando, al carrer Ambaixadors 41. Doncs si no estaves gaire lluny de Madrid, al mercat aquest, que està al barri de Lavapiés, hi ha una llibreria molt especial on podràs gaudir de Sant Jordi com a casa. Es diu La Casqueria. Per tant, doncs, és una cosa a retenir si un dia visiteu la capital d'allò que et diuen Espanya. Després, un altre lloc, World on the Water, es va fer a Londres. Es tracta de l'única llibreria flotant de la capital britànica i no té una ubicació fixa, sinó que es desplaça per un canal del Tàmesis en el nord de Londres, entre Cadman Lock i London Paddington. i aprofiteu una de les seves parades per gaudir dels esdeveniments culturals i concerts que organitza. Per tant, allà també es va fer el Sant Jordi. Un altre, Waterworks, a Alnwick, Anglaterra, que és un lloc que també van celebrar el Sant Jordi, i encara podien trobar doncs un lloc a Maastricht, que ja sabeu que els que sabeu una mica de geografia, que és un lloc holandès, una ciutat holandesa, el Polare Maastricht, també es va fer, també a l'Ateneu Gran Esplèndid de Buenos Aires, la llibreria El Péndulo de Ciutat de Mèxic, Cook and Book a Brussel·les, Another Country a Berlín, Libreria L'Air de Vagar de Lisboa i Atlantis Books de Santorini. Santorini, recordeu que és una famosa illa grega, eh? I també allà es va fer el Sant Jordi. I encara hi ha més coses, hi ha enllaços d'articles doncs, de tipus comentaris. Per exemple, el Tribunal de Justícia de l'UE tanca la porta a aplicar l'IVA reduït als llibres electrònics. O, per exemple, els principals novetats literàries del primer trimestre del 2015. I fins i tot també hi ha enllaços d'articles. Per exemple, un mes amb la tassa Amazon, llibres electrònics a 21% d'IVA. Un altre, Mark Zuckerberg i el seu repte de lectura dispara la venda de llibres, perquè diu que ara a través del Facebook també es vol vendre llibres. Els e-readers tenen un impacte negatiu en la conciliació del son i del descans. Tenir en compte això. Abans d'anar a dormir, no llegir amb un iPad o amb un e-reader, perquè diu que no ajuda a dormir. Però s'ha de fer abans. Si fa abans, sí, que va bé. Bé, Kyle Rowling publicarà noves històries de Harry Potter per Nadal. Vull dir, coses d'aquestes. Després també hi ha una part d'enllaços en general, on hi ha articles patrocinats, autors, contes, hi ha també entrevistes especials, general, literatura eròtica, llibres digitals, llibres gratuïts, llibres infantils, novel·la, opinió i premis. Per tant, com podeu veure, això són enllaços que remeten a cada una d'aquestes pàgines web. Jo tot això d'aquí us voldria doncs, recomanar, perquè si un dia no sabeu què fer i voleu llegir llibres directament, podeu venir aquí. Recordeu que la pàgina web és www.llegirllibres.cat, que allà us portarà aquesta pàgina d'internet tan bonica.
Molt bé, i la segona part d'aquest internet i llibres és la pàgina web que dèiem, que esmentàvem abans, que es diu Literal, la Fira d'Idees i Llibres Radicals. Diu, qui som? Doncs bé, diu, Literal, diu, és allò que surt tal com rasa, allò que no necessita subterfugi. La literatura ha estat un dels camps de batalla més disputats per defensar els interessos dels desposseïts contra el poder. I és que en els darrers temps hem vist una nova onada creativa envaint les nostres llibreries. És aquesta onada creativa d'idees i de llibres que volem que es trobin a la nostra ciutat amb la intenció d'impulsar i promoure aquells que tot l'any estan produint i reproduint aquestes idees. Literal serà una fira de llibres i idees on s'ajuntaran editorials, llibreries, autores i autors, lectores i lectors per compartir, discutir i somiar sobre el món en què vivim i com transformar-lo. Des de la cultura i el pensament crítics gaudirem de la millor literatura crítica, compartint-la amb qui la crea. Llavors diu quines han estat les editorials que han impulsat aquesta fira. Les editorials Tigre de Paper, Pollen, Bellaterra i Cari Editorial, juntament amb el grup Contrabandos. Recolzen aquesta fira diversos mitjans de comunicació. Aleshores, la pàgina web és una pàgina web bastant completa. A dalt de tot hi ha un menú amb 7 apartats. Diu, inici, què és Literal? Llavors, festival literari, mercat del llibre, banda sonora, la taverna i l'espai. I si tu vas a l'apartat de festival literari, que és el que a nosaltres ens pot interessar més, t'explica quines són les conferències que es faran en aquesta xerrada, en aquesta fira, perdó. Diu, era una inauguració, llavors hi haurà una xerrada que es diu La memòria combatent. Diu, la memòria col·lectiva com a arma de reivindicació dels canvis presents i de les lluites actuals des del fons del maig del 68, les vagues salvatges i insurreccions del 70 fins a les revoltes d'avui. Això el dia 29, el dia 30 n'hi ha més. Mira, Joan, això t'interessarà a tu, el transfeminisme i els moviments. Diu, en auge el transfeminisme o l'emmirallament i fetichisme d'una lluita de la... No, pensava que parlava del feminisme i parla dels transsexuals. No té res a veure amb això.
No és ben bé. Bueno, però també té una certa relació, sí que n'hi ha.
Llavors diu, periodisme crític, l'alternativa als mass media, tu parlaves de què volia dir això de crític, doncs mira, periodisme crític. Diu, el sud d'Europa, la Unió Europea i l'euro, el pensament crític avui en dia. Diu, un dels intel·lectuals més importants d'Amèrica Llatina ens parlarà de la vigència del pensament crític i del marxisme per poder transformar-la en la realitat. Doncs ja ho veieu, hi ha tot un seguit de xerrades, de conferències. La ciutat com a camp de batalla durant aquests tres dies, 29, 30 i 31 és aquesta setmana, avui és 26. O sigui, és a finals, aquest cap de setmana és, 29, 30, 31.
No, 26 no, són 28.
Avui és 26.
Avui 26? Sí. Ah, sí, la selecció va ser 24, sí. Havia passat dos dies i ara comptava malament. És que doncs... que ha passat més temps. Ja.
Doncs és aquest cap de setmana, 28, 29... Ai, què dic jo? 29, 30, 31 de maig a la Fabra i Cots de Barcelona. I si voleu més informació, també hi ha una exposició aquí. Diu, les idees radicals aniran acompanyades dels seus millors recipients, els llibres, i de les editorials i autors responsables d'aquesta explosió d'idees. Doncs aquesta pàgina web, per a tots aquells que us interessi doncs, aquesta fira relacionada amb el món de la literatura crítica, doncs ja ho sabeu, http://literalbcn.cat. I keep hearing you're concerned about my happiness, but all the thought you're giving me is
el món del còmic. Shoes I wouldn't wear enough. You and your friends are worried about me. I'm having lots of fun. Counting flowers on the wall. That don't bother me at all.
Bé, doncs, com us dèiem, volem parlar d'una novel·la gràfica de Lluís Juste de Nin, reconegut independentista, d'altra banda, això ja ho hem dit més d'una vegada, vam comentar alguna entrevista que li havien fet i on ell doncs, declarava les seves idees. Quan de tu s'allunya de l'ocupació de París a la caixa de bruixes, són 187 pàgines, això ho tenim editat per Edicions de Ponent, i el preu és de 23 euros. Són els còmics, acostumen a ser, més aquest còmic és una mica consistent, són una mica cars. Mireu, no sé si recordeu que l'última vegada que vam parlar d'una novel·la gràfica d'aquest autor, de Lluís Juste de Nin, havíem parlat d'aquell que es deia Rauxa, que parlava bàsicament dels anys 30 a Catalunya, doncs dels anys de la República, bàsicament. S'acabava aquell còmic, aquella novel·la gràfica, just quan hi havia tota una sèrie de persones, entre els quals els protagonistes, en Pubill, en Pep Pubill, un periodista, i la seva dona, la Mariona, que s'havien d'exiliar, juntament amb el president Companys, al final d'aquella novel·la gràfica.
Sí,
doncs aquesta, precisament, aquesta última novel·la gràfica comença aquí. Comença precisament quan aquests personatges són a l'exili a França. Apareix Lluís Companys i Alain Decarie Aguirre, que són rebuts per una sèrie de policies francesos. Es fa esment dels camps de concentració que hi havia a la platja, en aquells pobles de... bé, no sé si tenen la Catalunya Nord.
Sí, Catalunya Nord, sí. Sí, i tant, allà, aquelles platges d'allà, Canet Plaix, que ara es diuen Canet Plaix, perquè llavors hi havia allò, i sí.
Bé, doncs, també es parla de l'assassinat de Companys al castell de Montjuïc, això passarà 4 anys més tard. Un any més tard. Això és el 39, doncs l'any 40.
40.
I es parla d'aquella doble fugida que van haver de patir els exiliats. Primer van haver de fugir de Franco, van fugir de Catalunya cap a França per fugir dels franquistes, i al cap de pocs anys van haver de fugir de França fugint dels nazis. Llavors t'explica les peripècies que van haver de tenir tots aquest grup d'exiliats, que alguns se'n anaven cap a Mèxic en vaixell, altres van haver de fer escala al Marroc, s'explica precisament un problema que van tenir amb la Gestapo al Marroc, i a veure...
I altres a la resistència.
I altres a la resistència,
contra sí. Contra els nazis, sí.
Doncs bé, resulta que les esposes, les dones dels personatges aquests se'n van cap a Mèxic i ells s'hauran d'esperar fins que agafaran un altre vaixell que anirà cap a Nova York. Allà a Nova York, bé, al final s'acabaran trobant, però allà a Nova York, doncs bé, surten moltes imatges sobre la Cinquena Avinguda o l'Estàtua de la Llibertat, el Lincoln Memorial, Broadway, Washington Square...
Sí, estat, oi?
Sí, quan mires els dibuixos, doncs mira, dius, si has estat, doncs te'n recordes.
Sí.
Hi ha coses gracioses, no? No sé si recordes aquell rètol de la Segona Guerra Mundial quan d'una senyora que diu, we can do it, podem fer-ho. Com que hi havia molts homes que havien anat a la guerra, que van ser les dones les que per fer funcionar el país van haver d'anar a treballar a les fàbriques per tirar el país endavant. Doncs hi ha una mena de còpia d'aquest rètol. Llavors, en Pubill, el protagonista troba feina a Nova York en un diari mexicà, l'Universal, com a corresponsal d'espectacles. Llavors, doncs bé, això li pot assegurar que pugui romandre una temporada allà, als Estats Units, doncs, treballant d'això. Tenen una criatura, un nen, Llavors apareix també el moment en què els Estats Units han d'entrar a la Segona Guerra Mundial, arran de l'atac a Pearl Harbor, també.
Sí, perquè fins allà havien estat en marge. Va ser l'atac dels japonesos que va precipitar que entressin.
I es diuen coses que a vegades potser no sabem, i és que ciutadans nord-americans, perquè eren d'origen japonès, van ser tancats en camps de concentració, als Estats Units, precisament.
Sí, sí.
I això la Mariona, que és l'esposa del protagonista d'en Pubill, ho intenta denunciar. També col·laboradora amb el New York Times. I llavors els primers articles que parlen de Hitler, de la Guerra Mundial, aquests articles són molt ben rebuts, però quan ja parla d'aquestes altres coses, l'acomiaden. Això ja no els agrada tant als americans, eh?
Sí, no els agrada
que, no, que parlen tant d'aquesta qüestió de la llibertat, eh? Aleshores es parla també del Ku Klux Klan, d'aquells atacs que hi va haver als anys 50, el tema del macartisme, la caça de bruixes, precisament, aquella mena de... Com que es varen inventar... Bé, es varen inventar, varen crear aquesta mena d'enemic, que era el comunisme, i llavors doncs veien comunistes a tot arreu i que passaven informació al bloc comunista, i llavors doncs bé, fa referència a això, a aquesta cacera de bruixes, o Red Scare, la por roja, aquest episodi de l'història dels Estats Units que es va desenvolupar entre el 1950 i el 1956, durant el qual el senador Joseph McCarthy va desencadenar un estès procés de delacions, denúncies, processos irregulars i llistes negres contra persones sospitoses de ser comunistes. Els sectors que es van oposar a aquests mètodes irregulars i indiscriminats de McCarthy van denunciar el procés com una caça de bruixes i va portar el destacat dramaturg Arthur Miller a escriure la seva famosa obra Les bruixes de Salem. I per extensió, el terme s'aplica a vegades de forma genèrica per a aquelles situacions on s'acusa un govern de perseguir els oponents polítics o no respectar els drets civils en nom de la seguretat nacional.
Com per exemple al País Valencià i a les Illes. Passava fins ara.
Bé, doncs... això surt en aquesta novel·la, i també surt el naixement de les Nacions Unides, com al cap de poc temps les Nacions Unides varen donar la benvinguda a l'Espanya franquista amb diverses abstencions, com per exemple França o Anglaterra es varen abstenir. Surt també com les potències guanyadores de la Segona Guerra Mundial es van oblidar de Catalunya, es van oblidar de treure el dictador, perquè clar, hi havia l'altre enemic, que era el comunisme, i tenir el dictador aquí ja els anava bé per no expandir més.
Hi havia la Guerra Freda, van tenir mala sort, perquè si no hi hagués hagut la Guerra Freda que va venir després de la Segona Guerra Mundial, doncs Espanya, hòstia, els aliats, després de vèncer Alemanya, Itàlia i tot això, haguessin arribat aquí, França, haguessin arribat aquí, haguessin envaït Espanya i ja està. Haguessin tingut una certa democràcia, com a mínim. Però mira, van tenir dictadura i no es van deixar sols.
Bé, tu has dit, es parla de la Guerra Freda, i un dels elements potser més destacats d'aquesta Guerra Freda va ser la Guerra de Corea, també. També se'n fa esment. No diré que sigui un llibre d'història, però sí que apareixen molts elements de la història i personatges de la història, personatges reals. Surt, per exemple, Salvador Dalí, surt també Xavier Cugat, Es parla de l'Holocaust jueu, es parla de camps no de concentració, no directament d'extermini també, perquè alguns dels personatges que es van poder escapar van anar als Estats Units, allà expliquen la història a la Mariona, a la protagonista. Bé, o sigui, fixa't, és un còmic, una novel·la còmica, una novel·la gràfica que comença a principis dels anys 40, comença amb l'exili, i no s'acaba fins als anys 70, quan els protagonistes finalment... Bé, la història ja la sabem, als anys 70, doncs bé, diuen que va arribar la democràcia.
Sí,
i llavors doncs
certa democràcia.
Els protagonistes tornen a Barcelona i així s'acaba la novel·la gràfica. Bé, doncs ja ho veieu, Quan de tu s'allunya, de l'ocupació de París a la caça de bruixes, Lluís Juste de Nin, edicions de Ponent, 2015, 23 euros, 187 pàgines.
El debat. My lover stands on golden sand and watches the ship
that goes sail. Bé, doncs el primer article que volia esmentar, i que segur que en Joan tindrà coses a dir-hi aquí, és aquest article que es diu El final d'un etnocidi. Saps, Joan, qui l'escriu, aquest article, que ha sortit el dia 25 de maig? Surt l'autor és en Cristòfol Soler. Si no recordo malament...
No hi és aquí, per això, l'autor, Veig molt...
No, l'he apuntat jo a mà. Ah. Sí, perquè en aquesta còpia que et vaig passar de l'article no sortia.
Ah, hi era.
Cristòfol Soler no havia estat president de les Illes Balears?
Cristòfol Soler va ser president de les Illes Balears al principi d'aquesta mena de democràcia i amb aquesta mena de transició que hi va haver a Espanya, sí, o sigui, que va fer la comunitat autònoma de les Illes Balears, ell va ser el president, sí.
Mira, aquest article comença...
Ha canviat molt ideològicament, per això.
Sí, sí, tant i tant.
Amb això que diu aquí és realment... contundent.
Aquest article comença donant la definició del diccionari d'etnocidi. Diu, el diccionari de la llengua catalana defineix etnocidi com la destrucció premeditada de la cultura pròpia d'un grup i la seva substitució per una altra cultura. I el que fa, dit d'una manera clara, és venir a dir que això és el que ha estat fent Bauzà durant aquests 4 anys a les Illes Balears. És un article molt contundent.
L'anomena quadrieni negre.
Quadrieni negre, sí.
Vull dir que, Déu-n'hi-do.
Diu, no es pot lluitar impunement contra tot un poble. I això és el que ha intentat fer el president que avui acomiadem, en el seu punt de mira dos eixos, el social i el nacional.
I bàsicament es va centrar en dos elements claus, el va usar, la sanitat i l'educació, i contra això va anar. I per això, fins i tot, diu, el nostre superpoble poble acaba la paciència i els docents es deixondren tots, deixondiren tots. Vull dir que això, d'alguna forma, li hem de poder una mica les gràcies al Bauzà, que ha fet despertar una mica el poble illenc, que estava una mica adormit. I ara, doncs, sembla que, bueno, ara sembla que les coses canviaran, però que ha costat moltíssim, doncs, que hi hagués aquest canvi que ja pràcticament ja està fet, no?
Bàsicament es dedica a criticar a tot el que s'ha fet, especialment en l'àmbit contra la llengua catalana, les Illes Balears. Diu que des del primer dia començà l'atac més fort contra la nostra llengua i cultura. Mai havíem vist aquesta mena de menyspreu de tot el que representa el català, la llengua pròpia del país. Mai ens hi poguéssim imaginar que aquella llei que s'havia aprovat per unanimitat, la llei de normalització lingüística, bé, doncs que aquest Bauzà aniria contra això.
Sí, sí, va anar contra una llei aprovada per majoria absoluta al Parlament Balear. Això és el que va fer. Ja hi havia un consens amb la llengua i el que va fer Tau Bauçans és trencar-la. I al trencar això, doncs clar, s'ha produït aquesta trencadissa general que tothom va dir, bueno, ja n'hi ha prou. I per això també doncs, hi ha hagut el que ha passat. Ha passat el que havia de passar perquè hi era un fet anunciat. Hi era una mort anunciada i ara s'ha posat, diguem-ne, en solfa, no? Diu això, en ple segle XXI, un tal anucidi no seria possible, perquè és que ja és massa gros, ja no podíem aguantar més la gent, i fins aquí, doncs ja he dit, fins aquí podíem arribar.
I l'altre article, aquest article de Ko Tazawa, sobre la no utilitat d'una llengua, parteix de la seva experiència personal, quan diu que fa 25 anys...
És un japonès, diem.
Un japonès, sí, sí.
Japonès que va aprendre català.
Va aprendre català, exactament. A la càtedra de Ramon Llull a Palma.
No, però primer allà, i després va venir aquí, cap aquí.
Al Japó, sí, primer al Japó, i després va participar en uns cursets a Palma. I diu que va parlar amb un turista espanyol que se li va apropar un dia i li va demanar en castellà que què feia. Diu, li vaig respondre que estudiava català i es va sorprendre i va dir-me ¿por qué aprende un asiático como tú el catalán cuando el español es mucho más útil? Llavors el que fa aquest article és intentar desmuntar això aquests suposats prejudicis que una llengua no és útil, perquè clar, sempre et venen amb l'argument quantitatiu, diu, i a vegades no s'ha de valorar només l'argument quantitatiu, sinó que s'ha de valorar l'argument qualitatiu. Diu, la resposta que li hauria d'haver donat era ben simple. Diu, el turista espanyol mesurava la utilitat només pel nombre de parlants, quantitativament, però tanmateix hi ha altres mesures. Per exemple, el català és més útil que el castellà per a mi per conèixer millor la cultura catalana. Si volgués traduir la literatura catalana per difondre-la al Japó, què podria fer sense saber català? Llavors va donant, diu, en altres paraules, no es pot tractar la utilitat d'una llengua en termes generals. La utilitat varia segons per aquí i segons la circumstància. Llavors el que fa una mica és això. No sé, Joan, si vols afegir alguna cosa més.
Sí, és clar, és que vull dir molta... Jo penso que aquesta cultura de la quantitat és la que tenen posada no solament a Espanya, sinó als països que tenen una gran llengua. Per exemple, els anglesos, per exemple, els francesos, que amb l'excusa que parlen molta gent, molta, quantitativament, molta gent en aquella llengua, es menys valora la que es parla per menys gent. Però, curiosament, això s'ataca més els que poden ser atacats. És a dir, no atacaran els francesos dient això de la llengua danesa, de la llengua holandesa, de la llengua, no sé, grega, o de la llengua de països més petits. No, ataquen els que no tenen estat. I com que no es poden defensar, doncs clar de llot. I això és una mica, la utilitat de la llengua no s'ha de valorar, diguem-ne, en criteris de quantitat, sinó si tu et serveix per alguna cosa o no. Però això d'aquí doncs és una de les feines que s'ha fet amb la immersió lingüística, de fer la llengua útil per aprendre el món, per entendre el món que t'envolta.
Molt bé, som-hi doncs.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim la primera crònica a punt, des de Catalunya amb la Sílvia Romero. Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Avui començarem la corresponsalia amb una conferència que té lloc a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, a la comarca del Gironès. I la data és demà. Demà dimecres 27 de maig a 7:45 del vespre a l'Aula Magna. Es tracta d'una xerrada que sota el títol La veritat només s'entén com si fos ficció durà a terme Lolita Bosch. Suposo que no cal presentació, però Lolita Bosch ha escrit novel·la, literatura infantil, literatura juvenil, assaig, ha editat algunes antologies literàries i actualment fa una investigació sobre la pulsió literària i la seva aplicació en el treball de pau. Penso que una conferència sobre, repeteixo el títol, La veritat només s'entén com si fos ficció, pot resultar molt rica i donar molt de joc, i més si és a càrrec d'aquesta escriptora. Com he dit, demà 27 de maig a 7:45 del vespre a la Casa de Cultura de Girona. I per més informació, www.casadecultura.org. Tot seguit i després d'aquesta conferència passem a una ruta literària. Es tracta d'una ruta sobre Pompeu Fabra que té lloc a la població de Badalona, a la comarca del Barcelonès, i ve organitzada per l'Espai Betúlia i l'Ajuntament de Badalona conjuntament. En companyia d'un guia es farà un recorregut per diversos indrets on estaven situades les cases on va viure Pompeu Fabra i les entitats ciutadanes amb les quals va col·laborar. En definitiva, el que es pretén és recordar el seu pas, el pas de Pompeu Fabra per Badalona, i veure el pòsit que la seva estada va deixar entre els badalonins, amb la idea de fer evident que va ser justament mentre vivia a Badalona que va efectuar la part més important de la seva feina com a ordenador i normalitzador de la llengua catalana. Penso que pot ser una passejada, una ruta molt interessant, i encara no ho havia dit, tindrà lloc el diumenge 31 de maig a 11:45 del matí. I com sempre, per més informació podeu entrar a la web d'un dels organitzadors, que com he dit és l'Espai Betúlia, www.espaibetulia.cat. I si us sembla, ara anem a una exposició. És una exposició que té lloc al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, museu que es troba a Terrassa, a la comarca del Vallès Occidental. I sota el títol La dona al món industrial, aquesta exposició romandrà oberta fins al dia 1 de juliol. Els organitzadors han partit de la base que la dona va tenir un paper molt important durant el procés d'industrialització a Catalunya des del segle XVIII fins a la segona meitat del segle XX. I amb aquesta exposició pretenen mostrar justament la presència del treball femení en aquest procés. Però a més, volen donar a conèixer quines eren les ocupacions de la dona en els diversos sectors productius i exposar l'existència del concepte segregació de gènere com a condicionant en l'evolució de la identitat de la dona treballadora. Tota una declaració d'intencions. Com he dit, a Terrassa, al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. I per més informació, per saber l'adreça exacta, com arribar-hi, els horaris, podeu entrar a la web del museu, que és una mica estranya perquè fa servir les sigles del seu nom. És www.mnacte.cat. I ja m'acomiado. Fins dimarts vinent i molt bona setmana.
Molt bona setmana, Sílvia, a reveure.
Ja tenim el telèfon nostre benvolgut company de la Franja de Ponent, Octavi Serret. Bon vespre, Octavi Serret, què vols explicar?
Hola, bona nit, des de la llibreria Serret, al Matarranya. Aquesta nit voldria recomanar-vos un llibre que ha eixit fa, bueno, va eixir ara al mes de febrer i que ja ha tingut el seu èxit, i que justament este dissabte dia 6 de juny, tindré aquí al Jordi Cantavella en el llibre que és El Brigadista, publicat per la Rosa dels Vents, un llibre que parla de les brigades internacionals. Ell li fa un homenatge, va fer un homenatge a les brigades internacionals. En veu d'ell diu que és algo que realment tenia un deute pendent, tenint en compte que sempre havia volgut escriure una novel·la sobre la Guerra Civil. Jordi Cantavella ha fet de tot, i el que sí que és veritat que ens ha sorprès moltíssim, que perquè ell normalment ens solia tindre acostumbrats a llibres més d'humor, més d'entreteniment, i este concretament és un llibre que aprofundeix moltíssim en el que és les brigades internacionals, però sobretot una part històrica important i ben recreada i ben documentada. A partir d'ahí, jo fa temps que conec el Jordi i sé que aquí s'hi ha buitat, i segur que la lectura que podem extraure del llibre, que jo ara vaig fer meitat, us puc assegurar que val la pena. Teniu en compte que també el llibre del Brigadista ha sigut un dels llibres que enguany s'han recomanat a la Fira del Llibre Ebrenc de Mora d'Ebre, que justament és el dia 5, 6, 7 de juny, i que se presentarà allí. La seva relació en les Terres de l'Ebre i en tot el que va desenvolupar el que és l'arribada de les brigades internacionals. És un llibre que disfrutareu. Enganxa des d'un primer moment. Jo ja t'he dit que estic a meitat, i solament arribant a meitat ja te'n dones compte de que realment la potència del llibre encara està per arribar. Us ho recomano. Teniu en compte El Brigadista, Jordi Cantavella, Rosa dels Vents, val la pena llegir-lo. Teniu en compte també que si voleu arribar tots a Mora d'Ebre, doncs teniu una molt bona fira, que enguany tenim unes novetats importants. Enguany l'organització ha decidit que arribem als 1.000 llibres. Farem una selecció de tots els llibres publicats, bueno, una referència, diguem-ne, dels millors llibres que considerem d'estos 12 anys de fira al llibre Ebrenc, un moment òptim per a fer balanç i per a presentar-vos un fet que realment és que la literatura ebrenca cada dia està més ben considerada, i que tenim molts autors i molts temes que realment sempre val la pena aprofitar-los per a disfrutar de tant d'assaig, de novel·la, com de gastronomia, com de rutes. Tenim molts llibres, ja segurament que sabeu, de rutes de les Terres de l'Ebre, totes les Terres de l'Ebre, incluint Matarranya i tota la Franja, que ens hem incluït dins d'esta fira de llibre ebrenc des de fa 12 anys. Bueno, la iniciativa va ser, lògicament, de l'organització de la fira, de l'Institut Ramon Muntaner de Mora d'Ebre, com a ells d'esta fira, i que va ser la primera proposta de que totes les comarques catalanoparlants de fora de Catalunya que pogueren participar aportant les seves novetats literàries, i ahir estem 12 anys. O sigui, en 12 anys, un dels protagonistes enguany, lògicament, Andreu Carranza en el Premi Josep Pla, però també Jordi Cantavella en El Brigadista, ambientat al moment històric de l'arribada dels brigades internacionals a la batalla d'Ebre. Doncs molt bé, fins la pròxima setmana.
Doncs molt bé, Tavi. Esperem que la setmana que ve tornis a ser nosaltres des de la Franja de Ponent.
I ja tenim la tercera crònica des de les Illes Balears i Pitiüses amb la Sílvia Portell. Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Palma. Avui, com molts altres dimarts, comencem la nostra ruta a Palma mateix. I és que divendres dia 28 a les 7 de la tarda amb Bat Llibres, presentació de La ironia de la sort, de Carme Van Nassar. Intervindran la mateixa autora, Miquel Àngel Vidal, que és escriptor, i Antònia Vicenç, també escriptora. També divendres dia 28 a les 7 a Quart Llibres, presentació de la novel·la Blitz, de David Trueba, amb la intervenció del mateix autor. Podeu trobar tota la informació d'aquesta i d'altres presentacions d'Embat Llibres a embat-llibres.es. El proper 30 de maig a la 1, Remedio Zafra presenta al local de los oficios terrestres de Palma el seu llibre Ojos y Capital, acompanyada per Maria Gómez Garrido, feminista, que participa en el grup de desigualtat, gènere, polítiques públiques de la UIB. Remedio Zafra és escriptora i professora d'art i cultura desigual a la Universitat de Sevilla. Ha estat professora de polítiques de la Mirada de la Universitat Carlos III de Madrid, directora de la desena plataforma per la recerca i la pràctica creativa sobre identitat i cultura de xarxes i responsable de destacats projectes culturals sobre gènere i ciberespai durant els últims 12 anys. És autora, entre d'altres, dels llibres A les mujeres que creen, programen, presumen, teclen un cuarto propio conectado, ciberespacio y autogestión del yo de espacio, lo mejor no, y no te vayas. La seva obra feminística orientada a l'estudi crític de la cultura contemporània i els estudis feministes i sobre identitat i gènere ha estat traduïda a l'italià, a l'anglès i ha aconseguit importants reconeixements. Com dèiem, serà el proper dia 30 de maig a la 1 al local de los oficios terrestres. Més informació a remediosfafra.net. També el 30 de maig, però 7:45 del vespre, l'Ateneu de Felanitx, el portal de contrainformació contrainfo.punt, presenta el seu anuari 2014. Per quart any consecutiu, l'anuari surt al carrer amb un doble objectiu. Per una banda, aconseguir un recull fidel i acurat de les lluites dels diferents moviments socials de Mallorca durant l'any 2014 i per l'altra, realitzar una tasca de memòria històrica per poder-ne fer revisió en anys posteriors, aprenent dels errors i potenciant les victòries. Ja fa 4 anys que s'edita l'anuari gràcies a la feinada de totes les activistes que hi col·laboren i que porten tota la seva experiència, idees, temps, imaginació i el més important de tot, les paraules i l'emoció amb les que lluiten dia a dia. Amb aquest anuari, des de Contrainfo pretenen realitzar un balanç de les lluites destacant-hi els punts forts i febles, així com els reptes de futur que es presenten. Per altra banda, enguany una 60 d'activistes ha col·laborat en la realització d'articles amb els quals exposen els encerts i errades sota el seu punt de vista perquè altres activistes reflexionin, aprenguin i qüestionin la realitat que ens envolta coneixent els racons i instants de cada col·lectiu. Així, la publicació és productora del compromís de, com hem dit, 60 d'activistes que construeixen dia a dia una Mallorca més lliure i justa. Podeu trobar més informació de la presentació de l'anuari a Felanitx i a d'altres pobles a www.contrainfo.cat. A Felanitx ens n'anem a Menorca i és que aquest dimecres 27 de maig a les 6 de la tarda teniu una nova cita amb els contacontes de la Biblioteca de Mahó. El contacontes en aquesta ocasió és Posar ordre en aquest poble, un espectacle de contacontes a càrrec de Laia García i Àngel Urfila, basat en el conte de Sílvia Pons i il·lustrat per Laura Maixiro. El poble s'organitza en unes eleccions molt peculiars, a les que es presenten uns personatges ben estrambòtics. Com dèiem, aquest contacontes serà demà dimecres, dia 27 de maig, a les 6 de la tarda. I de Menorca anem cap a Eivissa. Aquesta setmana us vull recomanar una visita imprescindible per a qualsevol època de l'any que visiteu la Vitiosa Major. I és que l'Ajuntament d'Eivissa ofereix durant tot l'any visites guiades al baluart de Sant Pere. A les casamates del baluart s'hi projecten audiovisuals explicatius sobre la construcció de la muralla renaixentista. Aquest baluart ocupa l'extrem nord-est del recinte per estar situat en un gran desnivell. És un dels baluarts més complexos. Si accedeix a les casamantes pel túnel que connecta amb el corredor del Portal Nou, la visita té un cost de 2 euros i es pot fer entre les 10 del matí i les 3 de la tarda. Podeu trobar tota la informació d'aquestes visites i d'altres a www.eivissa.es. I això és tot per aquesta setmana des de Mallorca. Ens tornem a sentir dimarts que ve. Salut i llibre.
Salut i llibre, Sílvia. Fins la setmana vinent. A reveure. Gràcies.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'editorial.
Bé, a l'editorial d'avui parlarem d'un altre article que considero molt important perquè, sobretot, perquè en parlem avui d'aquest article? En parlem per dues raons. Una és perquè no fa gaire hi ha un ministre espanyol que li diu un Wert, doncs, o Bert, però doncs va fer va comparar la situació en què es trobava el català a Catalunya, el castellà a Catalunya, comparar-la amb la que es troba el català amb el temps del franquisme. I, és clar, això, evidentment, és una bestiesa tan gran que no creiem que es pugui... A part d'ahir ja va ser contestat per molta gent, doncs ja ha motivat que hi hagi diferents publicacions que hagin contestat una mica aquesta afirmació tan bèstia. I aquí hi ha un article que diu 8 eines de repressió del català durant el franquisme. És un article de Lara Bonilla i Elisabet Escriche, publicada el 17 del 5 a la Diari Ara, que parla d'aquestes raons que comentarem una mica per sobre. D'entrada cal dir que aquesta escola, una de les eines més importants d'aquesta repressió va ser el tema de l'escola. Era una escola jerarquitzada, franquista, t'obligaven a cantar el cara al sol, jo vaig cantar el cara al sol amb la mà aixecada, i t'ho feien fer cada dia, això, eh? No, i a més, en formació quasi militar. I quan era un nen que tenia 4 anys, evidentment no sabia ni què feia ni què cantava, no? A més, sempre s'ha dit que quan un territori, un conqueridor, diguem-ne, pren possessió d'un territori, una de les primeres coses que fa és aniquilar la cultura d'aquell lloc, per fer-la igual que la seva, no? I això és el que es va intentar fer aquí amb el franquisme. La persecució política del català fins i tot es va arribar a professionalitzar. Es clausuren les institucions culturals, s'aboleix la Generalitat, el Parlament, l'Estatut d'Autonomia, es fa desaparèixer el català de tots els organismes públics i se'l relega a l'àmbit privat. Es castellanitzen noms, s'imposa el castellà a l'escola, al cinema, a la premsa o a la ràdio, es prohibeix publicar llibres en català i tota una generació d'intel·lectuals catalanistes es veu forçada a anar a l'exili moltes vegades per salvar la vida. Per tant, aquí ja ens recollim 8 anys d'expressió d'aquesta repressió franquista que demostren que la comparació que va fer el ministre Wert de la situació actual del castellà a Catalunya amb la del català durant el franquisme és una autèntica barbaritat històrica. El primer, diguem-ne, raó o motiu d'aquestes eines que diem va ser l'escola, eina de castellanització. Per tant, primer es canvien els noms dels centres. Per exemple, un cas simbòlic que jo vaig veure, curiosament, que també s'esmenta aquí, el grup escolar Renaixença, de Manresa, per exemple, passa a batejar-se com Grup Escolar Generalíssimo Franco. També es modifica el calendari festiu escolar i es posen festes del Dia del Caudillo, el Dia dels Caídos, en fi, tota aquesta sèrie de festes que aquí no existien, però obligatòriament, no podies dubtar. El canvi més important, però no és el del model educatiu, sinó és això, es canvia de soc arrel tota l'escola, es jerarquitza. Per exemple, allò que hem dit abans del cara al sol, se separen nois i noies, els càstigs físics són habituals, es depuren les biblioteques, es fa fora els docents allunyats de la religió catòlica o de l'aclamada Unitat d'Espanya, i en Jordi Cots, que és el director de l'escola d'art, diu, venia un falangista i ens feia formar al pati com si fossin militars. I és cert, això ho he viscut jo també. De fet, el clima és tan castellanitzat que els alumnes no en són conscients. Hi ha escoles, però que d'amagat mantenen el català com a llengua vehicular, com l'escola Sadako i la mateixa Tau. Aquest últim centre, aquest del 63, també barreja als aules nens i nenes amb la complicitat dels pares i d'amagat. Diu, les normes, quan venia un inspector, eren clares. Nens a un cantó, les nenes a un altre, i tots a parlar en castellà. Recorda Cots. Fixeu-vos aquí fins a quin punt hi havia por, llavors. Un altre element va ser els noms propis i topònims i noms de carrer en castellà, que aquí el Francesc en sap molta d'aquesta cosa, perquè al poble on vam fer de regidor vam tenir feina encara amb això. La dictadura imposa una espanyolització de tots els àmbits de la vida amb l'objectiu d'esborrar qualsevol signe de catalanitat de la vida pública i continuar fins al punt que autors com Josep Benet parlen de genocidi cultural. Es prohibeixen els símbols identitaris de Catalunya, se suprimeixen alguns monuments públics i es canvien els noms als carrers per castellanitzar-los i posar-hi referències franquistes. L'objectiu és homenatjar el val d'un guanyador de la Guerra Civil i esborrar qualsevol influència catalanista d'esquerres. Així, la plaça dedicada als germans Badia, actual Francesc Macià, és rebatejada com a Calvo Sotelo. La Biblioteca de Catalunya passa a dir-se Biblioteca Central i la muralla Sant Domènec de Manresa es converteix en l'avenida del Caudillo. Deu ser que aquest actor deu ser de Manresa perquè té moltes referències d'aquesta ciutat on hi he viscut 11 anys. I el registre civil, els noms només es poden inscriure en castellà. Per això, tothom tenia carnet d'identitat amb el nom en castellà. Després això va canviar. El tercer punt seria el català relegat a l'àmbit privat i familiar. El règim de Franco va prohibir el català amb l'objectiu que el castellà fos l'única llengua vehicular. Una circular del Govern Civil de Barcelona del 40 sobre l'ús de l'idioma nacional en tots els servidors públics proclama que el castellà com a únic idioma vàlid per a la vida pública i relega els idiomes regionals a la vida privada. L'ús del català fora d'aquest àmbit és motiu de sanció i multa. Sanció, multa i fins i tot amb una experiència personal de que he vist persones que parlaven català i un guàrdia civil donar-los una bufetada i i quan s'anava a tornar va posar la pistola, la mala pistola, i va haver de callar i aguantar l'agressió, no? Només per parlar en català, eh? Això s'ha viscut aquí i encara una mica encara en queden rèmores una mica d'aquesta època, no? Que a vegades els fills nostres ja no se'n recorden i pensen que exagerem una mica, però no, era així exactament. Es buscava la desaparició de Catalunya com a minoria nacional dins l'Estat, indicava Josep Benet a l'obra L'intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya. I famosa frase, eres espanyol, habla en espanyol, o habla en cristiano, fins i tot relacionant-ho amb la religió. Aquestes són frases que estaven pintades a les parets i a les entrades de tots els pobles hi havia el jou i les fletxes i les frases famoses de José Antonio Primo de Rivera, Espanya és una unitat de destino en l'universal. Això a tots els pobles de Catalunya, i suposo que d'Espanya també, però això hi era. El 4, el català perseguit en els rètols i anuncis, com ja he dit, fins i tot a les làpides dels cementiris. No es podia posar res en català, i s'havia de canviar. Això, curiós, aquí viu un bar a Manresa que es deia Els Tranquils, i van obligar a canviar-li el nom i posar-li Los Tranquilos, perquè si no, no li donaven la llicència d'obertura. Una altra, a la universitat, evidentment es va suprimir el català de qualsevol classe de la universitat. Allò, hablat el idioma de l'imperi, present fins al 1952 al costat de crucifixos i retrats del general Franco i Primo de Rivera a la universitat, que això també l'he vist, encara no fa massa, no va poder fa uns anys que ja no hi són, però a la Universitat de Barcelona n'hi havia, allà a l'edifici històric. Després també parlen de que s'explicava una història d'Espanya, evidentment completa, plena d'aberracions, i evidentment diguem que el Franco era un gran heroi de l'alliberament del jou dels rojos, quan realment va ser tota una altra història. També prohibició de publicar llibres en català, això ja ho hem dit abans una mica, allò de crear una gran del llibre, Ràdio Manresa, per exemple, es va rebatllar com a Ràdio Espanya de Manresa, el periodisme català republicà desapareix i tots aquests periodistes ja no poden escriure mai més en català. Només el castellà té projecció pública. Això va passar en tots els diaris, en totes les emissores i en tots els òrgans de comunicació pública. Un altre, el penúltim element és els funcionaris no podran parlar en català, tots els que ho fessin, ipso facto, els fotien fora de la feina. I si continuaven insistint, doncs els posaven els processaven i es podien posar a la presó. Fixeu-vos fins a quin punt, diu, tots els funcionaris interinos de les corporacions provinciales i municipales d'esta província, cualesquiera que sea su categoría, que en acto de servicio, dentro o fuera de los edificios, dentro o fuera, de edificios oficiales, se expresen en otro idioma que no sea el oficial del Estado, quedarán ipso facto destituidos sin ulterior recurso. O sigui que no, al carrer, per dir és la feina. I l'última és depuració d'intel·lectuals i personalitats catalans. Cal dir, per exemple, que l'Institut d'Estudis Catalans va treballar clandestinament perquè no podia sortir a la llum pública. Per exemple, que molta gent va haver de viure a l'exili, Pere Caldés, Mercè Rodera, Tisner. I malgrat que fany del règim de Franco de voler esborrar qualsevol manifestació cultural i lingüística catalana i uniformitzar l'Estat, el català continua viu i això s'ha d'agrair a la gent del carrer. Les cases particulars van ser petits i grups de resistència. La gent se subscrivia a Cavall Fort, comprava els llibres de Joan Sales o es feia d'Òmnium. Aquesta era la resistència ciutadana perquè políticament era impossible. I no s'ha fet justícia a l'esforç de tota aquesta gent que va resistir fins avui.
La crònica.
Ja tenim el micròfon, la benvolguda companya del sud de la nació, Empar Murelló.
Molt bona vesprada.
Que ens pots explicar, estàs, explica'm com estàs, primer.
Us explique coses i, mira, estic molt contents per aquí baix perquè està tot revolucionat i està tot així molt, molt candent i perquè per fi hem tret fora la dreta més casposa, no? i més desquiciant, no? i més perversa que havia malversat fons, que havia comptat diners 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 i que havia fet un poc de tot i era malbaratir i esquinçar d'alguna manera tot el projecte de país o de cultura que teníem. I així que estan on es mereixen, que és fora de l'àmbit de govern, i ahí estem molt contents.
Esperem que això es acabi de consolidar i que els que poden fer-ho ho facin bé.
Home, sí,
racionalment, sí, sí. I pensant en el país, no pensant només en els càrrecs.
En els interessos, exacte. Personals o de partit, sinó pel bé del país.
Que hi ha molta feina a fer.
Sí, i
molta,
mira
molta.
És un poc, fa un poc de pena que part de l'esquerra s'ha quedat fora, que no s'ha consolidat representació, però bé, ja ens està bé que l'altra part sí, no? Que el compromís sí que ha tirat endavant i ho ha fet d'aquesta manera tan important, perquè això canviarà moltes coses, sobretot pel que fa a la llengua i pel que fa al País Valencià, no? I això és important. I si em permeteu la llicència, per així, per acabar de tirar d'aquesta notícia i abans de dir-vos coses de l'agenda, sí, m'agradaria llegir-vos uns versos de l'Ovidi, ja que estem en l'any Ovidi, i a veure si m'eixen bé, a veure què us semblen. Jo crec que sí que reflexen un poc quin és l'esperit que s'ha viscut aquest cap de setmana i des d'ahir mateix, no? Serà blava i tranquil·la la mar, serà verda i espessa la vall, serà gran i dolça la muntanya, serà un dia que durarà anys, gent de mar, de rius i de muntanyes, tindran tot i es parlarà de vida. Les ciutats seran rius plens de gent, floriran flors i cants i alegries, floriran crits i cors i paraules. En el dia que durarà anys, braços lliures i boques i mans. Este és el nostre Ovidi.
Molt bé, aquest és el... i que reflecteix això, tens tota la raó.
Sí, jo crec que sí, i ha de començar tot just un temps nou. Així que, com que ja hem parlat massa d'això, i com que la setmana passada hi vaig parlar de novetats que s'acabaven de publicar a Bromera, he pensat que d'aquí a que acabi el programa aquesta temporada, doncs aniré deixant també caure algunes altres novetats d'uns llibres per a preparar, diguem-ne, les lectures de l'estiu, per si voleu, o per si algú vol replegar part d'aquestes propostes. Avui m'he basat en les novetats d'Edicions 96, que és una editorial que tira molt, que vigila molt per l'arrelament a la terra i per les qüestions de vegades locals, però que fa una feina també important. I entre les seues novetats tenen dues coses que m'han cridat l'atenció. Una que es diu Els quaderns escolars de Maria, que és de l'Anna Maria Reig i del Rafael Espí, són uns quaderns escolars d'una xiqueta entre el 1933 i el 1936. Descriu un poc la història de l'ensenyament d'un poble d'ací de l'Horta, de Benigànim, d'on era original Maria, i descriu aquest procés de l'educació, de l'ensenyament, de l'aprenentatge, des dels seus inicis de les escoles fins a la Guerra Civil mateix, no? Com se fa això? Doncs a través dels deures que cada dia la mestra hi posava, no? A la xiqueta. I justament en els anys de la Segona República, i d'alguna manera ens va bé aquesta obra per entendre com era l'educació en aquella època, com era l'època mateixa de la República, tan avançada des del punt de vista pedagògic, i a més, darrere d'aquests quaderns hi havia ja, en aquella època de la República, tota una proposta pedagògica sobre l'aprenentatge de l'alumne i perquè s'expressarà de manera voluntària. Doncs aquesta és una de les novetats que volia reflectir. La segona, jo crec que estarà interessant també de veure, no? i de recuperar. I la segona és Contes de Riurau. Són contes populars de la Marina Alta. L'autora és Pepa Guardiola. La publicació, o l'escriptura, millor dit, es va fer fa 25 anys. I són 13 contes que recollixen d'alguna manera dites i històries de la comarca. Repleguen un poc la tradició, però també els desitjos i aquest arrelament a la terra propi dels contes populars, no? i de la zona del sud del País Valencià.
En parles, anem molt justos.
Doncs aleshores ja prou de propostes i la setmana que ve més.
Molt bé. Una abraçada.
Gràcies.
En Pal.
Una abraçada a vosaltres
una
i que vagi molt
abraçada.
Bé.
Vinga.
A reveure, en Pal.
Adéu.
Bé, i anem ja cap a la segona crònica des de la Catalunya Nord amb la Joana Serra. Bon vespre, Joana.
Bona nit a tothom. Aquesta setmana des de Perpinyà parlarem d'escoles, parlarem de cireres i també parlarem del col·lectiu Sense Papers de Perpinyà. Començarem amb la gran brossolada d'aquest cap de setmana, que és la festa de les escoles associatives immersives de llengua catalana que es troben a Catalunya Nord, que cada any fan una festa a l'entorn de l'escola i de la llengua. Es fa aquest dissabte 30 de maig amb diverses activitats. Al matí una gran passejada cercavila a l'entorn de Perpinyà, després un espectacle de la mainada fet per les escoles de la Bressola, un dinar popular a la tarda, espectacle infantil amb Jordi Tognetti, actuació castellera amb les colles castelleres de Catalunya Nord i un concert amb el grup del col·legi de la Bressola que es diu Els Catucats. Aquesta és la festa de les escoles la Bressola de Catalunya Nord, la Bressolada, que se celebra cada any a prop del final del curs, i és aquest dissabte 30 de maig a partir de les 10 del matí a la passejada del Palau dels Congressos de Perpinyà. Hem dit que també parlaríem de cireres, ja que han arribat les primeres cireres. Catalunya Nord és una terra, un país de cireres, i per això aquest cap de setmana, el dissabte 30 de maig i el diumenge 31 de maig, se celebra a Ceret la festa de la cirera amb tota una sèrie d'activitats, evidentment paradetes amb totes sucs de cireres, amb cireres dels diferents productors, amb castells, amb sardanes, amb diverses activitats de cultura popular. Potser el més conegut i el més divertit d'aquesta festa és el concurs de qui llença el pinyol de cirera més lluny, que és molt popular i que té molta, molta afició, i que la veritat val la pena veure perquè és molt divertit. És la festa de la cirera a Ceret, a la capital del Vallespí, a una comarca doncs aquí a Catalunya Nord, aquest dissabte 30 de maig i diumenge 31 de maig. I hem triat també una altra activitat per presentar-vos aquest cap de setmana, molt diferent. Es tracta d'un sopar en suport als sense papers, a les persones que no tenen papers, del col·lectiu doncs, de suport dels sense papers, que reagrupa diverses entitats, fa regularment activitats i sopars de recollida de diners. Aquesta vegada es fa el número 142, el número 142 del carrer de l'Avinguda Llenguadoc, que és una de les cases que estan ocupades a Perpinyà, que hi ha dues o tres ocupades per acollir doncs, famílies senceres de sense papers. I aquesta vegada es fa doncs, el número 142 a partir de les 7, un sopar amb també activitats musicals que venen també per ajudar. Es tracta de donar 15 euros a canvi del sopar, que és fet en general per les famílies que estan aquí. Doncs és una descoberta també d'altres cultures i de donar suport doncs, a aquestes famílies. Això es farà dissabte 30 de maig a Perpinyà, al 142, doncs, una de les cases ocupades de l'Avinguda Llenguadoc de Perpinyà, a les 7 de la tarda, en suport al col·lectiu dels Sense Papers de Perpinyà. Aquest cap de setmana, doncs, escoles, cireres, solidaritat amb els sense papers, i acabarem amb una notícia que ens fa ple a nosaltres a Catalunya Nord i que demostra que les coses potser estan canviant una mica. És l'obertura doncs, d'una segona escola Arrels. L'escola Arrels és com la Bressola, una escola d'immersió lingüística. Ell en aquest cas és a l'educació pública, per això costa molt més fer pressió a l'educació nacional francesa i a les administracions perquè s'obrin escoles, perquè depèn d'elles. I finalment, després de molts anys de treball per part dels mestres i de l'associació de l'escola Arrels, s'obrirà doncs, una segona escola Arrels en el barri del Vernet de Perpinyà, i serà per al setembre 2015. Deixem doncs amb aquesta bona notícia, i ja ho sabeu, aquest cap de setmana diverses activitats a Catalunya Nord, i ens tornem a trobar la setmana que ve. Adéu!
Molt bé, Joana, adéu i a reveure, i sort que ens has dit aquesta bona notícia d'aquesta escola d'Arrels.
Bé, avui la frase que tanca el programa és molt curta. Diu, això ho diu Joaquín Sabina, cantant espanyol, nascut al 49, que diu: els homes enganyen més que les dones, les dones millor.
I amb aquesta frase enigmàtica,
no tan enigmàtica, és bastant clara,
acabem el programa d'avui, número 297, un programa on pràcticament no hem parlat de gaires llibres, hem parlat més d'actualitat cultural.
Sí, parla de això, tot una mica. Sí.
Sí, això depèn de les setmanes, i aquesta setmana hi havia més actualitat. Doncs ens acomiadem, i la setmana vinent hi tornarem, al programa 298.
Espero que us agradi, us hagi agradat, ara ja l'hem fet. i la setmana que ve tornem aquí amb el programa
298. Abans de marxar, una qüestió important. Demà, dimecres 27, a les 10 de la nit, per Punt 7 Ràdio, s'emetrà el Festival de Poesia de Sant Celoni. I un dia després, el dijous, el Festival de Poesia de Sant Celoni ja estarà disponible a la ràdio La Carta, d'aquí de la pàgina web de la Concert Ràdio. Sapigueu,
doncs, els que són... Seguiu l'emissora, doncs, que hi ha aquesta cosa nova que fins ara no hi era. Doncs fins la setmana que ve i molt bona setmana.
Vols dir que no hi era l'edició d'aquest any? Però dels anys passats sí que hi era.
Les altres sí, home, del 2015, volia dir.
Doncs fins la setmana vinent, a reveure.
Fet el programa, els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Octavi Serret, Joana Serra i Sílvia Portell, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat, clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!